a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, ens atam aquesta tercera hora de programa. Continuam amb Bernat Nadal als comandaments tècnics i recuperam la notícia que ens cridava l'atenció a les 9. Volem comentar les reaccions d'alguns convidats al sopar de Donald Trump amb la premsa estrangera durant el moment de l'atemptat contra el president dels Estats Units. Na, na, na.
L'Hotel Hilton de Washington acollia el sopar anual de corresponsals de la Casa Blanca amb més de 2.500 persones del món de la comunicació, així com convidats de diversos àmbits i autoritats es reunien en aquest espai de luxe en un esdeveniment que comptava per primera vegada en els seus dos mandats en la presència del president Donald Trump.
De sobte, l'ambient festiu es transformava en caos i també en incertesa. Un professor de Califòrnia de 31 anys, identificat com a Col Thomas Allen, aconseguia accedir al saló malgrat les mesures de seguretat i obria foc. Els agents del servei secret se varen evacuar ràpidament Donald Trump, Melania, també el vicepresident i la resta de membres de l'administració, mentre la resta d'assistents es refugiaven sota les taules.
Tots excepte qualque valent que s'ha fet viral a les xarxes socials per la seva reacció davant la possible desgràcia. I és que tot són maneres de reaccionar. Com és el cas de Michael Glantz, prestigiós agent de talent de la CIA, que va romandre assegut en tot moment i va continuar en la seva amanida en tota la calma del món, aparentment alié al caos que l'envoltava. I és que quan una amanida és bona...
I quan o tens fam?
I te dic una cosa, quan una ensalada César és bona i els crotons són d'aquests que t'han fregit del moment, tu no l'atudes. Dius, escolta, que s'acabi el món, que jo vull la meva ensalada.
No, i amb panxa plena sempre.
Sempre. Ja que millor morir panxa plena que panxa buida.
Ells diuen això de val més morir d'un roc que d'un badall.
Mira'l, però és que m'encanta...
Però tu fixa que hi ha gent de vora que s'acosta, que se posa de genolls, com que està preocupada, ha passat un corrent darrere, o sigui que hi ha molta preocupació, però ell, a poquet...
Estalment, en carrillo, el 23F, però amb ensalada.
Exacte. Lloc de... cigarreta a sa mà.
Exactament, amb una amanida.
Amb una amanida. Bé, un altre dels vídeos que s'ha escampat com la pólvora mostra una dona, en aquest cas, no identificada, en aquest cas també, que mentre se decidia si podia reprendre o no el sopar, es dedicava a agafar botelles de xampany i de vi per dur-se-les a casa.
A mi aquesta imatge és que m'ha té fascinat i subjugat. Tot i la gravetat d'aquests fets i la por generada entre els assistents, sempre hi ha qui aporta, podríem dir, una nota d'humor i fins i tot en els escenaris més adversos. No sé com valorau aquesta temprança durant un atemptat. No sé, Marta Grau, tu que estàs acostumada a anar a sopars de luxe, tu també ets d'aquestes que dius... Si m'atallen no el sopar a la meitat, m'enduques moet cap a que nostre.
Jo no sé si podria continuar menjant així tan a poc com ho fan totes aquestes persones, perquè no són els únics. Jo a mesura que vaig analitzant aquestes imatges, hi ha molta gent que surt de fons. Mira, hi ha un grupet just que riu, que no sé què s'estan contant, i riuen de forma tranquil·la. O sigui que
també
jo
poden
crec
ser
que...
nervis, eh? Quan t'has vist la mort de prop.
Sé. Llavors... Tu què faries, Tisco Nadal? A, sortiries corrents, dos, continuaries amb la teva amanida, o tres, fins i tot atreviries a endur-te'n algun amenity o algun souvenir.
Jo crec que faria un mix. És a dir, jo primer m'acotaria i me ficaria sota sa taula, però saboria una maneta que surt de davall sa taula perquè fa ses croquetes. I jo estaria sota taula, però en ses croquetes. T'ho dic perquè troc que en aquesta vida Si ja veus el final de prop, veus aquell túnel
no?
que ja t'ha cridat...
Que sigui en croquetes.
Com a mínim, en sa croqueta de boletos, panxa plena. Les coses com són.
Bé, jo diré dues coses. La primera... No,
ella en dirà dues.
En diré dues. Una és, dim com reacciones en moment de caos i t'hi diré com ets, no? Perquè
exactament.
En el final...
Jo no estic molt d'acord amb aquesta afirmació. Ho dic perquè jo en el caos no me sé moure. Jo me bloqueig. Ho dic perquè un dia vaig tenir... Ho conta sempre, sempre m'havia Eva Maria Jiménez, des d'aquí una abraçada, que vàrem anar de viatge. Ella se va trobar malament. Ella va començar per bloquear-me d'una autopista. Les meves amigues varen anar per aigua, varen anar per tabioletes, varen fer de tot, i jo només m'havia quedat de vora ella, Joana, t'aquest un moment, t'aquest un segon. Ella estava, pobra, que ja no podia, jo només li sabia fer. Tot això en mi d'una autopista. I jo només feia així en setmaneta mentre tot el cotxe anava revolucionat anant-te per aigua per tot. I jo, toquant-li el lloma,
a vegades,
tranquil·la.
A la vida només necessites
coses
això,
passaran,
que te donin un poc de suport o que t'entenguin i que no te diguin res.
Que en situacions de caos, millor que jo no estigui prop, perquè jo no sé reaccionar. Jo, allò que faig és... Tot, com que estic aquí, si un moment determinant
necessites... Algo, això,
jo
ja t'he
dit que a vegades només necessites això. Que
ai,
qualcú
ja
te digui, mira,
és que també
estic aquí,
és
fora
de res. Tanta de gent fent trull...
Sí.
Exactament, necessito un pot de calma.
Ai,
no vaig actuar tan malament. Sempre ho m'han de tret,
que jo vaig anar parant. I te posaré un altre exemple. De això
per
que
sempre,
dic...
el joient de ràdio, li he tocat el llomet en
el
llomet
en
el
llomet. I també m'han interromput en el meu argument que estava explicant, però bé, no passa res. Dic com ets, en moment, o com reacciones, en moment de caos i te diré com ets. Això és igual que quan, encara que siguis mare primeriza, roms aigües. N'hi ha que surten corrents cap a l'hospital com si allò hagués d'assejar. Jo volia dir una cosa. Jo vaig rompre aigües a casa meva, vaig acabar de berenar, me vaig dutxar, vaig arreglar, i quan va estar tot en ordre, jo vaig dir, ara ja me'n puc anar. Vull dir, perquè també, sí, evidentment, te peguen contraccions o això, has de sortir, però bé, en el final és un poc també com tu veus que estàs a la situació en aquest sentit. Estaven disparant, vull dir, no és una cosa qualsevol. I la gent allà menjant o robant botelles de vi, no ho sé.
També això en un altre país...
Han vist moltes pel·lícules, aquesta gent.
O ho han viscut molt, o ja ho tenen molt interioritzat. Pot ser, això passa a un altre país, passa, jo què sé, passa a Àustria.
Mas el tercer, que viu Donald Trump.
O passa a Espanya, i tu, si qualcú dispara... clar, te quedes tan en xoc que supos que t'acubes. En canvi, Estats Units...
T'has de posar
Units,
davall dels mobles, clar, sempre, diuen, davall d'una taula...
Estats Units cada setmana tenen qualque ens surt d'aquest tipus.
Malauradament estan més acostumats que
nosaltres. Sí, però perquè també tenen moltes armes repartides arreu del país.
Exactament. Anem amb una altra notícia que volen compartir amb vosaltres. Laura Pausini queda fora oxigen durant un concert a Quito, a l'Equador.
Déjate ver que quieren ver un italiano macho. Entonces, ¿se puede hablar mientras se hace?
Ja la veis, la cantant italiana Laura Pausini ha protagonitzat un dels moments més comentats del cap de setmana. Durant el seu concert a Quito, a l'Equador, en plena actuació, l'artista es va veure obligada a demanar oxigen a l'escenari per mort dels efectes de l'altura a la ciutat, situada a més de 2.800 metres sobre el nivell del mar.
Tal com s'ha pogut veure en vídeos difosos de les xarxes socials, Pausini va fer una breu pausa, mai més ben dit, mentre un membre del seu equip li facilitava una mascareta d'oxigen abans de continuar amb el concert amb normalitat. L'incident no va anar més, per sort, però posa de manifest també les dificultats físiques que pot comportar actuar en ciutats amb grans altituds, fins i tot amb artistes acostumats a fer gires mundials o internacionals. De què rius? Què dic? Pausa, Pausini?
No, perquè la Laura va fer na Laura va fer una Pausini. És que t'ho he trobat meravellós.
Na Laura va fer una pausa, una Pausini.
De fet, aquest tipus de mesures ja estan previstes a molts espectacles a Quito, on és habitual disposar d'un kit d'oxigen per prevenir situacions com aquesta. Tot i aquest ensurt, el concert, embarcat a la seva gira mundial, va continuar amb èxit davant de milers d'assistents que van poder gaudir de l'espectacle de més de 3 hores i que va confirmar Laura Pausini com una artista entregada, podrien dir, en els seus fans i en el seu ofici, i tota una professional. No sé si vos ha passat mai de quedar-vos fora aire i tot i així continuar.
I de mira, ja ho contava avui de matí, jo he estat a Sucre, a Bolívia, que també hi ha moltíssima d'altitud, i per pujar una costa, és que no era ni una costa, és que te falta la i te penses que te mors. Vull dir, d'aquí que molta de gent que viu en aquesta zona amb molta altitud roben coca, que és una de les coses que utilitzen per revertir els efectes del mal d'altura. Jo n'he robegada de coca, no? Perquè precisament m'ha passat tenir mal d'altura si no estàs avesat, que no te passi xisco Nadal,
no,
perquè
no.
Te pot pegar un xungo, que diríem, ben gros.
M'encanta, que... per cert, a mesura que anem analitzant les imatges, el moment en què Laura Pausini abandona la màscara d'oxigen, perquè diu com a prou, i la llança. Així que ja està, és suficient, que continuï la festa, no?
Perquè és viva, perquè si no podria protagonitzar un capítol de Divas i Divins, gran podcast, aquí a IBR Ràdio. Demà, nou capítol dedicat a Ava Gardner, però ja vos ho contarem.
El de demà és un capítol superinteressant, per cert.
No és perquè l'haguem fet nosaltres, però és cert que és meravellós.
Mira, només diré una cosa molt ràpida, i no és que no estava preparat, però si tu ja me dones peixet,
no, sempre...
com els petits dofins que s'afuen. Demà, entrevistam el Cabo Gardner, l'única persona que va dir no a la diva quan la diva volia ballar amb ell. Ell va ser tan guàrdia civil en aquell moment que va tenir la capacitat de dir-li...
Bon,
no,
ruixos.
Estic
ballar,
de servei.
Ballar i el que no és ballar.
Ballar i el
perquè
que...
Perquè primer va voler ballar amb ell i després el va convidar en el seu iot a la foradada. I clar, quan va a la foradada no és per fer ganxet.
A un iot. Vos ho contem i demà vos ho recordarem, no passeu pena. Són les 11:15 i ara parlant de coses molt serioses, perquè segons diversos estudis, els problemes de salut mental entre adolescents, atenció, s'han disparat fins a un 300% en els darrers anys. I darrere aquest increment hi ha, clar, molts de factors, però destaca un especialment, l'ús intensiu de les noves tecnologies i també de les xarxes socials.
Sí, Marta, no és la primera vegada que en parlam en aquest programa. Ansietat, depressió, baixa autoestima, autolesions i un llarg etcètera. Fins i tot la ideació suïcida, que també moltes vegades sobrevola entre els joves. Són dades que mostren la magnitud d'una problemàtica que evoluciona molt ràpidament. Experts alerten que passar més de 4 hores diàries davant del dispositiu, davant les xarxes, pot augmentar el risc de patir aquest tipus de trastorn i que la pressió social, els filtres i la recerca constant d'aprovació hi juguen un paper clau.
És el que alguns ja anomenen la batalla pel like, una dinàmica que pot afectar directament la percepció d'un mateix. Avui volem entendre millor què està passant i sobretot com es pot prevenir i gestionar aquest tipus de situacions. Ho fem amb el psiquiatre José Carbonell, que participa en un programa precisament de promoció del benestar emocional entre els joves. José, molt bon dia, com estàs?
Què tal, com estàs? Bon dia.
Com sempre, un plaer saludar-te. I clar, parlant d'un increment del 300% en problemes de salut mental en joves, que és una xifra alarmant, i te vull demanar què passa exactament ara en la nostra joventut.
Bueno, estem parlant de que realment tot està, el panorama està canviant, sobretot a partir de la pandèmia i des del moment que van començar a tenir smartphones. Estem parlant de que l'autoestima dels adolescents demostra que ha empitjorat un 500%, o sigui que estem parlant de que realment, si vos fixeu, qualsevol família avui en dia que té un adolescent passa més temps en son mòbil que no jugant amb els amics, en els carrers. I, claro, com a conseqüència d'això, nosaltres, que som més analògics, els pares, que no mos donen compte, el que no són conscients és de aquesta altra versió d'aquest nen que té una vida paral·lela en el seu món digital, on a través dels videojocs o a través de les xarxes socials, la seva autoestima depèn moltes vegades de l'imatge i del reconeixement d'aquesta gent, del seu entorn, de la seva imatge. O sigui, parlaves de la lucha por el like, perquè moltes vegades la gent se compara depenent una miqueta del feedback que té de les fotos que puja a les xarxes.
Batalla dels likes, que sí. Evidentment cada vegada també és més palès que existeix. Com impacta psicològicament en els joves que, per exemple, tinguin molt de likes o que no en tinguin? Perquè, clar, les expectatives d'un jove a l'hora de penjar una foto, jo que sé, d'un viatge que ha fet, d'una, no sé, fins i tot ballant, etcètera, etcètera, que tingui molt de likes, t'ha de pujar molt l'autoestima, que no en tingui, te l'ha de ballar, no? És un poc aquesta història, no?
Bàsicament, si tu te fixes, hi ha un algoritme que és qui controla si tu tens molt de likes o no tens molt de likes i tu no saps com funciona aquest algoritme. Entonces, el fet de no tenir likes, el que te fa moltes vegades és tenir una baixa autoestima i te fa arribar a fer coses que normalment la gent no faria, que és pujar fotos una miqueta més extremes o en situacions més extremes, perquè realment...
Cridar l'atenció.
Exacte. El que fas és intentar tenir més impacte perquè el reconeixement dels teus amics ja no és com era antigament tenir més amics o millor conèixer més els lots o més o festejar o aquestes coses, sinó que realment el que tu te'n dones compte és que la gent ara en aquest moment o guanyar en els videojocs o passar més temps en els videojocs. El reconeixement dels altres no són les bones notes o no has fet el bé integrat que està o si tens una bona família. El que vols seguint són les fotos que vas pujant i s'estan ben acceptades i tenen molt de likes.
I, per cert, hem de recordar que ja fa uns dies vàrem anunciar aquí, vàrem tenir l'oportunitat també de conversar amb la directora sobre una sèrie documental a la qual volem també donar molta rellevància, que és Desconnectats, i bé, la va estrenar dissabte, aquesta sèrie dirigida per Elisabet Moll. Vàrem poder veure el primer capítol i a partir d'aquí vàrem poder fer aquesta reflexió, no? Si realment hi ha tanta dependència entre els joves i les pantalles. Com dèiem, just s'acaba d'estrenar, encara queden capítols pendents, dos en concret, i per aquesta raó pensam que se necessita visibilitzar aquest problema. És molt interessant aquesta sèrie perquè són els adolescents els que parlen, doctor, perquè a vegades és diferent fer. Existeix el problema, augmenta un 300%, però quan escoltem aquests testimonis que fan foradat d'ells mateixos, de fet hi ha un que a mi m'ha impactat molt, que deia, tant de bo no m'haguessin donat el smartphone als meus pares. Ostres, clar, la valentia de parlar. La valentia també de parlar als pares, perquè a vegades li dones... En el cas de que pares no sabien que realment suposaria un problema tan greu. Crec que és molt interessant per aquesta raó i han fet una molt bona
feina. Mira, quan els anys 60 o els 50 nosaltres veiem que posava has de beure aquesta cosa perquè el teu fill sigui més fort, i era una beguda alcohòlica, i tu no t'imaginaves que després, 50 anys després, donaria aquest... Quan tu li dones el mòbil al teu fill, el que li estàs donant és una eina per fer les feines a casa i estar en contacte. Nosaltres estem parlant malament de l'smartphone i les xarxes socials, però deixa un nin sense el grup de WhatsApp de l'escola on estan dient quines són les feines que han de fer, i aquest nin el que estàs fent és li crees el FOMO, que és la por que estigui apartat. O sigui, de la mateixa manera que als Estats Units de vegades estan en tractament els nins de pares que no s'han separat, perquè a classe el 90% dels pares estan separats, aquí moltes vegades un nin que no té tecnologia, i això que els instituts i les escoles està canviant tot, perquè ara ja no deixen entrar en el mòbil i hi ha països que ho proveixen.
Afortunadament,
clar.
Però, doctor, això ja no sé si ja arriba a ser una excusa que repetim constantment. En el final, si tu ja saps que tenir un smartphone dona problemes, encara que el teu fill tingui FOMO o no tingui FOMO, vull dir, també depèn de tu. Vull dir, aquesta excusa que se sol dir, no?, que en el final, no, és que si no, no estarà apartat dels amics, és que si no, no s'enterarà... No ho sé, hi ha altres maneres de saber-ho sense tenir un smartphone i no passa res. Vull dir, ho dic perquè crec que en el final ja no són els joves els que posen d'excuses que si no... És que ja som els pares els que mos inventem aquesta excusa.
Però si som els pares que no deixem el mòbil. Si nosaltres no deixem el mòbil, nosaltres estem contínuament pendent de si ha passat qualque cosa, mirar les notícies o no, només les xarxes socials, si estem continuant amb el mòbil. Entonces, quan nosaltres li llevam a l'adolescent el mòbil o plantejam reduir el mòbil, hombre, el problema és que moltes vegades és com poner límites. És la part més complicada. Jo sempre dic una cosa, sempre dic, si hi ha problemes d'aquest tipus, s'ha de llevar router a casa. Si no hi ha router, doncs entonces moltes vegades, a part del mòbil, s'ha de llevar també el router. Si ves només el mòbil, el nin té accés a través de la tablet o l'ordenador que hi ha allà. Si vols desconnectar el nin i que el nin... Però hem de tenir present una cosa. El nin li estem enviant un missatge on abans tot era online, perquè durant la pandèmia era quedar a casa i mirar tot online, i ara li llevam tot online. Però és que totes les universitats ho fan híbrid, ho fan online presencial. O sigui, desconnectar una persona... És complicat perquè realment es món ara de cada vegada es valora moltíssim el fet que siguis una persona que tinguis coneixement. Ara, el concepte és com trobar l'ús racional de la tecnologia, i aquesta és la part més complicada.
Clar, i també parlant d'aquest ús de pantalles continuat fa que molts de joves tinguin problemes en el seu cos, dismòrfia corporal, o que tinguin problemes alimentaris perquè volen reproduir models que són irreals. Perquè, clar, ens hem acostumat a que ja ningú pengi una foto sense filtrar o sense retocar. I, clar, molts de joves que encara no tenen, que encara estan formant el seu concepte de món i s'estan situant precisament en aquest món que els tocarà viure, no s'hi troben perquè no veuen ningú que s'assembli a ells. Perquè tothom és més guap, més alt, més fort, té més músculs, i això també està creant un problema greu entre el jovent. Això, com se combat?
Si tu te fixes el que estaves dient, els mèdics estètics t'ho diuen, venen aquí amb una foto d'una persona i te diuen jo vull ser com aquest. Com s'ha de combatre? Pues, sí que és vera que de vegades els networks, Instagram i TikTok, estan intentant posar o donar a entendre que s'estan empleant filtros. Sí que és vera que moltes vegades a la gent han de fer-li veure que la realitat que veiem a través de les xarxes socials no són tan reals. I, de fet, moltes vegades que ja mos trobam ara és que quan veus una persona a través de les xarxes socials i després coincideixes amb aquesta persona, dius, escolta, mira, que no és el mateix, això, que això no és el mateix. I ja molta gent, de cada vegada, els adolescents són més conscients d'aquesta. Però com combatre? Jo, des de l'autoestima, des de fer aquelles coses que poden fer que tu te trobis més bé, des de ser conscient que és molt complicat el fet de... que la teva, fer-li veure que la seva autoestima no és la conseqüència de l'èxit que puguis tenir a les xarxes socials, i intentar aconseguir que passin menys hores en el mòbil, menys hores
en
la tecnologia.
Tinc una sensació, i és que encara no han tocat fons en aquest tema, perquè, clar, els estudis van sorgint, no? Encara no han passat tant d'anys com per tenir una patologia establerta, sabent que causa o que genera efectes i que afecta la salut mental, però tinc aquesta sensació, doctor, que encara no hem tocat fons com perquè se prenguin les mesures d'una manera més estricta o que hi hagi com una espècie de petita revolució, que hi ha petites revolucions de gent que s'ha donat compte, però encara crec que és anecdòtic.
Tens tota la raó. De fet, moltes vegades el que nosaltres hem de dir és que les mesures que s'han de prendre són individuals, depenent de cada persona, perquè hi ha molta gent que sap fer un ús racional i que potser les xarxes socials fa un...
Molta, no sé, eh?
El que sí sabem és que...
Però sí
estem
que,
parlant
sí que,
de que el que tu dius, o sigui, el problema és que sí que és vera que moltes escoles ara en altres països ja prohibeixen l'ús de la tecnologia o els mòbils o les tablets, i sí que és vera que el que tu dius, o sigui, cada vegada veiem més, escolta, que és que les autolesiones, l'ansietat, la depressió en els adolescents, els suïcidis, és molt greu xerrar d'aquestes coses perquè s'ha multiplicat d'una manera dràstica i dramàtica. És un problema real, però no és mateix temps, quan tu li planteges a una família, la gent que mos està escoltant ara, escolta-me, però jo què puc fer? Bueno, doncs mira, d'entrada jo diria limitar unes hores determinades d'ús de tecnologia, a partir de les 10 del vespre llevar el wifi i llevar el mòbil, si és un al·lot de menys de 16 anys, i tenir present que intentar sempre els majors fer el mateix.
Límits.
Posar límits. I donar exemple com a pares.
És molt complicat, perquè nosaltres mateixes ens passem tot el dia i ells el que faran és imitar, perquè qui no té avui en dia un perfil a les xarxes i està pendent d'aquest perfil?
Han de tornar a anar de viatge sense penjar les fotos. I han d'anar a sopar sense que jo sàpiga si has fet una bichissoir o t'has demanat un llomillo roquefort. Jo vull tornar a no saber què menja la gent, perquè és impossible, ara mateix tothom que va a un restaurant ha de penjar fotos del bany, d'allò que menja, dels llums, o la gent que va de viatge, que ara això també crea molta angoixa en segon quin sector de gent jove, que segueixen certs influencers, que la seva feina és viatjar, i clar, te penses que podràs anar a Maldives, podràs anar a Fiji, i que podràs anar a veure aurores boreals a Noruega cada any, i això és que és impossible. També han de fer com un examen de consciència i tot plegats.
Però és que inclús en les relacions interpersonals, en les relacions de parella, aquestes imatges que veus de parelles perfectes, increïbles...
Que tot el dia se fan sorpreses. Sí. José, quina peresa, que tot el dia t'estiguin fent sorpreses
jo
a casa.
Jo tinc la teoria
que tenen... Jo vull que hagi ser truita feta, no demanem més.
Abans dèiem que d'any ha hecho Disney, i ara es ve a través de les xarxes. O sigui, es veu que moltes vegades te diuen, no, mira, escucha, és que no és una cosa. Jo tinc una imatge, te crees unes expectatives que després són unes expectatives que tu li has d'estar dient, escolta, aquestes expectatives i el món real no tenen res a veure.
Fins aquí està aquesta reflexió interessant sobre l'ús de xarxes socials i les repercussions que té, les conseqüències i com afecta als joves, per descomptat, però també als adults, com deia el doctor Carbonell, mos han de convertir en el millor exemple, tot i que a vegades no ho som, ni molt manco. Moltíssimes gràcies, doctor,
moltes
com sempre,
gràcies.
Un gust.
Un plaer.
Uns consells, ja ha arribat als nostres estudis Fanny Pons i parlarem amb ella de la quinoa, dels beneficis que té aquest aliment en el nostre organisme.
El dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment. Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports 3 en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit en la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
És dilluns i arriba el moment de viure millor en la bona companyia de Fanny Pons.
Parlar d'un aliment que fa només unes dècades era pràcticament desconegut aquí a Europa i que ara el trobam a qualsevol supermercat. Parlam de la quinoa. Originària dels Andes, especialment a països com Bolívia i a Perú, es cultiva des de fa milers d'anys. De fet, ja era un aliment bàsic per a les civilitzacions precolombines com els inques.
En els darrers anys, però, com tu comentaves, organismes com la Food and Agriculture Organization n'han destacat el valor nutricional fins al punt de declarar el 2013 l'any internacional de la quinoa. Però què hi ha, de cert, darrere d'aquesta fama? En parlam a la nostra experta en nutrició i ioga, Fanny Pons.
Ioga?
Molt bon dia.
Molt bon
ets una dona healthy per tots els costats. Clar, parlam de quinoa, i sovint la tractam com un cereal més. Però realment, què és exactament i per què genera tanta confusió?
Genera confusió perquè, com tu deies, moltes vegades la gent, en vez de menjar un cereal integral, un arròs, genera confusió perquè si anem a un supermercat la solen trobar col·locada a de vora els cereals, perquè a lo millor...
De fet, està sempre de vora l'arròs.
L'arròs integral. Sí. L'aspecte que té mos pot recordar un poquet a lo que són els cereals. De fet, comparteixen els cereals moltes similituds o propietats nutricionals. Però no, no és un cereal. No pertany a la família de les gramínies, és una llavor i la consideram un pseudocereal perquè sí que la composició nutritiva de la quinoa és un poquet diferent a lo que pugui ser l'arròs o qualsevol dels llegums.
I quines són aquestes...
Pues mira, les propietats que més li poden destacar. D'entrada és una llavor que no té gluten. Per tant, a veure que l'arròs tampoc en té, però persones que puguin ser celíaques, que no puguin tolerar la pasta, per exemple, o cereals integrals, la quinoa seria un substitut perfecte. A part, persones que puguin tenir a vegades molèsties digestives, que a vegades no són celíaques, però tenen una sensibilitat en el gluten, la quinoa seria un substitut perfecte. Per altra banda, bona proporció de proteïna. És pràcticament completa, li falta qualque aminoàcid essencial, però és pràcticament completa.
completa. Per tant, una bona alternativa a les persones que no mengen productes d'origen animal, a la quinoa trobaríem un perfil d'aminoàcids bastant complet. Per altra banda, serà un producte que, igual que els cereals, mos aportarà energia perquè té una bona quantitat de midó. A nivell calòric, més o menys igual que els cereals, 100 grans de quinoa mos aportaran, segons la varietat, perquè segons la varietat mos poden canviar un poquet les propietats nutricionals, mos aniríem entre 300 i 400 calories. Per altra banda, també és un producte ric en antioxidants, sobretot si diferenciem tres tipus de quinoa, tenint-se que és més blanquinosa o dorada, bastant comú a Espanya, després tenint-se quinoa que és vermella i la quinoa negra. La vermella i la negra tindria una textura un poc més creixent, però la vermella i la negra tenen més riques en antioxidants precisament per aquest color que li aporten els antocians, que són un potents antioxidants. Per altra banda, bona font de fibra. Segons la veritat, també mos canviarà un poquet el percentatge, bona font de fibra soluble i insoluble i mos anant més o manco a un 10 grams de fibra per 100 grans de quinoa. Vull dir, té bastantes avantatges.
Per tant, rossa, vermella i negra, la que tindria com a més antioxidants i més fibra, també m'imagino per el color, seria la vermella i la negra.
Efectivament.
Vermella i daurada.
La vermella i la negra. La blanca dorada seria la que manco antioxidants, en aquest cas, tindria.
I sé que no t'agrada, però s'ha intentat batejar la quinoa com a superaliment, aquesta paraula tabú que tenim aquí en aquest programa. És molt complet, però no creiem en els superaliments.
No hi creiem. No hi podem creure. Vull dir, a part, la quinoa tampoc la podem introduir en la nostra alimentació diària, però tampoc ha de desplaçar res de lo nostre. És a dir, no perquè mengem quinoa hem de deixar de menjar arròs. Vull dir, la podem anar alternant amb el que són els nostres aliments de base que formen part de la dieta mediterrània. Superaliment no, és veure que té moltes virtuts nutricionals, a part també és una bona font de minerals, té calci, té ferro, té magnesi, amb vitamines aniria un poc més curteta, però sí que li veiem la presència d'àcid fòlic, vull dir, té molt de nutrients, però superaliment no.
Com la prepares normalment? Perquè se pot fer de forma ràpida comprant aquestes sonats que és...
simplement drones.
Sí, en un minut la tens llesta, però després també la pots bollir i fer-la tradicionalment.
El seu sempre és primer passar-la per aigua, la ficant dins un colador, la rentar també per llevar les saponines, perquè també, si no, tindrà un gust un poquet amarg. I el que hem de fer és, per bollir-la, una vegada la tenim ben neta i ja l'aigua mos surt clara, ja no mos surt sabó, o una espècie de sabó, que és el que fan les saponines, el que hem de fer és, la ficam a dins una olleta de bollir i hi posam, per cada tassó de quinoa, dos tassons d'aigua. Quan aquesta preparació comença a bollir, el que hem de fer és tapar i esperar que la quinoa absorbesqui tota l'aigua que hem afegit, que això tardarà més o manco un 15 minutets. I després ja la tenim preparada
per poder consumir.
En tapa posada.
En tapa posada,
Sí, en tapa posada.
Clar, moltes vegades no sabem bé el punt i si tens aquesta proporció dins el cap, un tassó
de quinoa per
dos
tassons d'aigua. Exactament.
Que a mi m'ha passat, no sabré exactament com fer-ho perquè...
I quan, en 15 minutets, sé que no haurà absorbit aquesta proporció d'aigua que hem posat.
Però els tassons han de ser de la mateixa mida?
Evidentment.
No.
Un moment,
si perdona. Pots posar un tassó... És que a mi un tassó de quinoa gros per dos tassons d'aigua m'assembla molt a quinoa, que llavors allò sembla...
Però de la quantitat no, que tu vulguis.
Estimat.
Agafa un tassó petit, si només vols.
Per tant, un petitó, clar.
Si només és per tu... només has de posar una tasseta de quinoa i dues tassetes d'aigua.
Perfecte.
Sí, una proporció...
Has dit algú que a casa tothom ha tingut el mateix dubte.
Igual ha dit, mira que bé que en Cisco ha fet aquesta pregunta.
Ara bé, si posa un tassó més gros, lògicament mos sortiran més reaccions.
No, i també allò que has dit, que no hem de desplaçar la nostra alimentació per la quinoa, bàsicament perquè la quinoa, si una cosa ha tingut, és que també s'ha obert el debat sobre l'impacte en els països productors, que molta de gent ha anat desplaçant altres cultius per la quinoa i s'ha produït una deforestació a segons quins indrets d'Amèrica Llatina, que hem d'anar una mica alerta. Però tu, com a experta en nutrició i també en cuina, que t'agrada molt, que cada cap de setmana estàs allà fent preparats, que me consta, i també cada dimecres amb en Miquel Calent. Qualque recepta per introduir la quinoa, perquè jo normalment la concep com un acompanyament. És a dir, te fas un lo que sigui, poses de vora quinoa, la trempes una mica, però podem anar una mica més enllà.
Jo he una ensalada en quinoa que m'encanta, que normalment és la que jo faig amb la meva germana, que és més cuinera que jo, i és agafar quinoa, la poden bollir, o com fan a Marta, o molt bé mos apuntant a Marta, agafar aquests tassonets de microones, i de nosaltres a vegades jo hi poso un tassó d'aquests de microones. Hi posam un advocat, té ap petitó, tomatiguetes de cirerol. I mentre faig aquesta preparació, després la poden trempar com vulgueu. Jo a vegades hi raio un poquet d'arrel de gingebre o hi pico un poquet d'orenga. Però mentre el que faig és posar dues teades de salmó, que tant el podeu fer en el forn com bollit, com avui en dia en aquestes fregidores d'aire, que se cuina molt ràpid, i una vegada el tenim fet, el que feim és rompre aquest salmó que han cuinat d'una manera supersaludable, perquè el salmó ja és un peix greixós que ens aportaria més o manco per 100 grams un 10 grams de greix, greixos saludables, que hem de dir que la quinoa també, a dins la seva composició nutritiva, té més o manco un 6% de greix i són greixos saludables també, que seria una petita diferència en la resta de cereals, i ho mesclant tot, per tant, tindríem un plat supercomplet. Tindríem el que és la part de cereals en la quinoa, que a més amb aquest plus que han comentat de nutrients, que variaria un poquet de lo que seria un cereal normal, hi ficam el salmó, una altra font proteica completa i a més greixos saludables, l'alvocat, un altre producte que mos aportaria també més greixos saludables, per tant, també estem davant un plat que mos aportarà energia.
És que amb això podríem anar a tomar maldes.
Totalment.
Te dic una cosa, fèiem aquesta amanida.
Però és que si tu vas a fer esport, que és el que jo faig els dissabtes de matí, després m'he de recuperar.
Totalment d'acord.
I me faig aquesta ensalada i la veritat que la trob mel.
I a vegades mos falten idees, no? I és vera que aquesta que has dit pot ser una molt bona opció.
És molt bona idea. Si la testeu, veureu que vos agradarà.
I sobretot, jo, gràcies a Fanny Pons, vaig descobrir vinagre de dàtil, que és espectacular per trempar aquest tipus de
coses. Si no, es fada.
Sí, i hem de donar un poquet de gustat, els salmolles gustos, les tomàtiques de cirerol, també un poquet d'alvocat. La veritat que és molt bona.
Fanny Pons, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Que tinguis molt bona setmana.
Bona setmana a tots.
Uns consells tornen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromes i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Això, que t'estim molt.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Per animar aquest...
aquest començament de setmana vos contam que, justament d'aquí a tan sols un dia, el cap de setmana, Alcúdia torna a convertir-se en una pista de circ oberta perquè ja arriba Circaire, el festival de circ d'Alcúdia, que se celebra els dies 1, 2 i 3 de maig d'enguany.
Després d'un desaniversari molt celebrat l'any passat, el 2025, el festival torna amb una idea ben clara, mirar enrere per reforçar allò que l'ha fet créixer. Un model de circ contemporani que combina qualitat artística, proximitat i, sobretot, accés obert a la cultura, amb prop del 85% de la seva programació gratuïta.
Enguany hi participen 21 companyies i faran 26 funcions amb artistes d'arreu de l'Estat i d'Europa i amb propostes que van des del circ més poètic fins a la música en directe i les jornades professionals. Tot un còctel que volen comentar precisament amb el director de Circaire, Tià Jordà. Tià, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Encantats de saludar-te. Després d'un desaniversari tan especial com va ser de 2025, aquesta 11a edició arriba en so repte de continuar creixent. En quin esperit es planta Circaire aquest 2025? En 2026?
Sí, nosaltres una mica, si ja és és una estratègia una mica continuista, no? Nosaltres el que volem és que Circaire cresqui, però cresqui en qualitat, no en volum, perquè ja realment el que tenim al CUDI aquests tres dies és moltíssim públic, moltíssimes famílies que s'acosten al CUDI a disfrutar de la formació, i nosaltres el que volem és això, seguir oferint espectacles molt diversos i que Circaire sigui aquell escaparat on se pot veure tot tipus de circ, aplicat en el teatre, en el carrer, a la carpa, espectacles itinerants i una mica de... pues això, des del circ més tradicional en el més contemporani.
Ja vos heu consolidat, deus que créixer tampoc no voleu créixer més, perquè evidentment ja sou grans i tampoc és qüestió d'amplificar més del compte, però sí que és veritat que voleu ser accessibles i propers, no? Com es tradueix això en el vostre programa d'enguany?
Bueno, jo crec que el secret una mica en la programació és triar bé els espectacles, per això és molt important que els veiem, o sigui, nosaltres no som programadors, no programant Circaire a través de mail, a través de vídeos, a través de dossiers, sinó que viatjam molt, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional, i allà veiem aquells espectacles. I clar, tu quan el veus, el teu cap directament ja sap a quin dia, a quin moment i a quin espai ha d'encaixar dins la programació. No? I jo crec que això és molt important, perquè les famílies cerquen això, i no només les famílies, els joves, la gent gran, que volen veure aquest circ d'actualitat i que sigui divers. No?
I com ha canviat el circ en els darrers anys? Perquè he de dir que estaven compartint algunes imatges amb els espectadors que descrivim pels oients que els números són totalment diferents, diversos, per tot tipus de públic, i té aquest caràcter hipnòtic del circ, que agrada a tothom, que uneix a les persones, a famílies, que tothom seu, no?, i simplement gaudeix d'una estona agradable, no?, per desconnectar, per gaudir del moment en si.
Sí, jo crec que el circ ha tingut aquesta facilitat de reinventar-se, no? Mm-hmm. Quan va passar fa molts anys enrere, no? Que va passar com una crisi molt forta.
Com era el circ abans, que res té a veure amb el circ sí. Ara.
N'Àngel Cristo, ficant el cap dins un tigre. Clar, això, el circ aire no és.
No és, i no crec que arribi mai.
Per sort, també.
Sí, sí, talment.
Des que viatjau molt per veure l'espectacle i per saber que és allò que voleu programar i que voleu dur a circ aire. Digue-mos un parell de llocs que hagis anat i hagis dit uau, és que això és fantàstic i que hagin vengut o que seran aquí enguany.
Home, sobretot hem fet molt a França, perquè França a nivell europeu és un referent molt gran a el que se refereix al circ. Hi ha festivals que són superpotents i que tu vas a un festival i en 4 dies pots veure gairebé 600 espectacles. Oh. Bueno, no, estan programats 600 espectacles, no veure-los és gairebé impossible, però sí que tens una bona programació on poder veure tot tipus de circ, no? I, a més, també amb aquella accessibilitat que tu consideres pel públic, no? Però també hem anat a Bèlgica, fa anys enrere hem traspassat fronteres, hem anat a Corea, hem anat a Egipte, fins i tot. Clar, això són oportunitats que te surten, que els aprofites i intentes anar a cercar el millor que te puguin queixar a la programació.
Heu sintonitzat i Ivetra Ràdio, som en conversa amb en Tià Jordà, el director del Circaire, que enguany torna dia 1, dia 2 i dia 3 de maig a Alcúdia. Tu parlaves de que el vostre objectiu ara ja no es creixer tant en volum perquè heu aconseguit molt de públic, sinó creixer en qualitat, però jo vull anar en aquest volum. Clar, que hi hagi tant de públic que vulgui anar a veure circ, no era una cosa habitual en els darrers anys. La feina que heu fet des de Cirbo B, fent extraescolars, i que ara molt de nins han fet malabars, molt de nins han fet circ, jo no sé quantes de fills de les meves 50 millors amigues, després de dinar te comencen a fer qualque tipus de número, i tot és perquè han passat per les vostres classes. Clar, tu ja, amb aquest projecte de futur, ja veuràs que hi ha un públic, que són nins que volen anar a veure circ perquè fan circ, duen els pares, i per això el Circaire del Cudi ja és tot un referent a nivell nacional.
Sí, jo crec que la feina feta en les escoles ha estat primordial. Nosaltres fa 20 anys de companyia, doncs 18 anys que fem feina directament a les escoles. No només les escoles que venen en el circ, sinó que nosaltres anàvem al centre i, a més, evidentment, en l'escola de circ que tenim. Jo crec que és algo que ha mostrat en els infants que el circ és una eina molt completa. De fet, a països com Alemanya és una assignatura més, el circ, perquè no només t'ensenya a moure-te, sinó també a superar pors, psicològicament també és molt bon, perquè desenvolupa molt totes les qualitats cognitives, i a més és molt distret. Tu quan veus el teu fill de 5 anys que fa 3 bolles, evidentment això no només te satisfà tu, no, sinó que te pot alegrar l'aniversari o la comunió dels teus parents.
Clar, que no cal ser Pinito de l'Oro, ni fer segon que ens ho trapesi, que de circ n'hi ha de moltes castes, i el Circaire és un gran exemple. Quin tipus d'espectacles podrem veure? Dic, perquè n'hi ha un que serà espectacular en l'orquestra de Malabares de Pistacatro, que també serà en col·laboració en la banda municipal del CUDI, que crec que serà una fantasia.
Sí, el que s'amagarà serà un pelotasso, ja ho dic ara, perquè a part de que és un espectacle molt divertit i molt original...
Premi Nacional de Circ 2025.
Això mateix. Uh-huh. I doncs és un espectacle que se fa conjuntament amb la banda municipal del CUDI, que és un emblema a la banda en el poble, no? I clar, és un espectacle que mesclarà humor, malabars de molta qualitat, però també aquesta interactuació amb una banda de gairebé 40 músics, que, evidentment, el poble coneix els que estan allà baix, i crec que serà un experiment molt xulo i que no només els alcudians, sinó tot el públic que hi pugui anar, disfrutarà molt.
Espectacles de Pinyol Vermell i també música en directe, no? Perquè tindreu Perraco Sound, Daniel Higiénico, que també serà amb vosaltres. Quin paper juga també la música en tot això?
Home, jo crec que és una bona manera de acabar el dia, no? Vull dir, desembafar un poquet de tant de circ, perquè és veritat que d'una sola cosa que se mos queixa el públic és que no tenen el moment per respirar. I és un poc... Per això també repetim molts espectacles, perquè la gent, evidentment, tingui temps de fer-ho tot, no? Però Circaire comença molt prest, comença a les 11 del matí, i acaba el darrer espectacle a les 8 o a les 9 del vespre. Clar, aquells concerts són aquelles... aquell públic que encara té ganes de més, evidentment se viu una experiència molt xula fent un concert molt poc habitual, que és dins la carpa de circ, no? I tant esperar que Sound System, que són aquests valencians que fan un festival, a més que el preparen a posta per Circaire, i després en Daniel, bueno, m'importa xerrar molt d'ell, no? Perquè també és un perfil que nosaltres mos quadra molt, perquè és un bon cantant, és un bon músic, però també és molt bon còmic, no? I creiem que per acabar els dies són propostes que són molt interessants.
Però és que no se'n vol anar a casa seva, no?
Bé, ja t'he dit que ja, són les 12 vespre, encara hi ha infants per allà, vull dir que sí, la gent vol quedar fins al final.
I dime una cosa, tia, som un referent, perquè parlaves d'altres llocs del món, Alemanya, França, sobretot, però nosaltres, poc a poc, estem aconseguint ser un poc un referent dins el món del circ?
Sí, ja t'he dit que a nivell nacional el circ espanyol està superben posicionat i nosaltres sempre ens havíem mirat cap a països com Alemanya,
exacte,
França, evidentment, com hem mencionat abans, i Bèlgica. Bèlgica també és un dels països que estan molt potents. Però és que Espanya ara té un mercat de circ molt interessant i que molt competitiu. És veritat que abans tu t'anaves a un festival a França, per exemple, i ja veies qui era espanyol i qui era francès.
No me diguis, ara... fins i tot, amb una ullada ja se sabia.
Això mateix. Ara no, ara és veritat que hi ha moltíssima gent que se dedica en el circ a Espanya, i surt gent molt, molt preparada. Vull dir, jo veig joves que amb 20 i pocs anys estan fent autèntiques animalades i són bons creadors, a més. A part de fer bon circ, fan i creen un espectacle que te fan pensar, que te fan reflexionar, que te toca sentiments i emocions, i jo crec que això és molt difícil, i a Espanya, t'he dit jo, que ho estem fent molt bé.
Per acabar, com és la vida del circ ara? Perquè és veritat que resté a veure en la vida del circ fa uns anys. Sou un equip de persones amb moltíssima vocació. El circ t'ha d'agradar també, perquè m'imagino que hi ha molta satisfacció quan veus un aplaudiment, un públic, a les totes que està gaudint, però també hi ha molt d'esforç al darrere. Com se gestiona tot això?
Sí, mira, malauradament estem igual que fa 20 anys, no? Per dir-ho d'alguna manera, que és quan va començar el circ a Mallorca, les Illes Balears, a repuntar, no? Ara tenim un panorama de professionals a les Illes molt bèstia, vull dir, estem xerrant d'artistes que estan fent feina a nivell internacional i que ja s'han fet un nom, però és veritat que les dificultats sempre són les mateixes,
clar,
no? Vull dir...
Això ha canviat.
Sí, aquest regateig constant, quan se nota, no? Vull dir, quan fas feina a Mallorca i quan fas feina a de fora, com t'ha contat un ajuntament i el primer que fa és regatejar-te, no? És com que no s'acaba de valorar la teva feina. Tu poses un preu per el teu espectacle i tu mai penses anar a fer un cafè en el bar del poble i dir-li que aquell cafè li pagaràs 20 cèntims menys. Perquè, evidentment,
per favor,
ja té un preu.
Pobles d'arreu del món, deixeu de regatejar.
Valorau els artistes.
No, perquè se nota molt, perquè nosaltres fem molta feina de fora i no se regateja mai, perquè tu quan poses un preu és perquè has de donar d'alta a uns artistes, que les altes de ciutat social no són barates, has de pagar en el preu de mercat, has d'assegurar-te que l'artista que fa feina amb tu li estàs assegurant aquelles condicions laborals. I a vegades que els mateixos ajuntaments siguin els primers, que hauria de ser el mateix, el contrari, no? Que són una institució pública, que siguin els primers que, en certa manera, fomenten aquesta precarietat que ens acamosen de conviure els artistes, a vegades fa un pot d'això. Per tant, això està igual que fa 20 anys i jo convido a les institucions públiques a meditar i fer un poc d'exercici amb això.
Des d'aquí una petita estirada d'orelles i sobretot a donar suport als nostres artistes. Dies 1, 2 i 3 de maig de 2020, d'enguany, el Festival de Circ d'Alcúdia. No vos ho podeu perdre perquè ja mos ha donat un petit tast en Tià i crec que paga molt la pena. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I tot d'una, els esports. I el repàs de l'actualitat esportiva amb Toni Fuster. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia, Marta. El Mallorca, que perd la victòria per 2-1 contra l'Alavés, però la victòria de l'Osasuna, 2-1 contra el Sevilla, amb un gol de catena a les acaballes del partit, deixa el Mallorca fora de la posició de descens. Un punt per damunt a l'equip que entrena Luis García Plaza. Ara se juga també un altre partit importantíssim divendres a Montilivi contra el Girona, un altre rival directe també en la lluita per aquesta permanència. Veurem a moment què passa si el Mallorca pot aconseguir treure un bon resultat, perquè és el pitjor equip fora de casa ara mateix de la Lliga de Primera Divisió. I per altra banda, en bàsquet hem de destacar la gran victòria de l'Estia Menorca, que s'assegura el play-off per l'ascens. Va guanyar 73-70 l'Ourense, i el Palmer, que lluita per no descendir de categoria, va aconseguir una victòria molt important contra Babacamp per 77-68, i encara provisionalment està viu, està fora d'aquesta exposició de descens d'aquesta primera FEB. El Fiwi va perdre 12a derrota consecutiva contra el Palència, ho té un poc més bé en vista de la salvació, i sembla mentida, no?, després de perdre 12 partits consecutius, però és que només queden dos partits per acabar ja aquesta competició. Per tant, dues bones notícies, la victòria, com dit, de l'Estia, que el classifica per aquest play-off descens a l'ACB, i dos equips ara mateix en zona de permanència, com són el Figuí Palma i el Palmer.
Que tinguis una molt bona setmana,
gràcies,
Toni.
Gràcies, igualment.
I ara el contingut del programa del dia, començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, avui el dia Menorca, tot a punt. Tenim tertúlia d'actualitat. Els analistes que mos acompanyaran avui dilluns són els periodistes David Baretti, Edurne Ayastui, així com també l'exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca, Antoni Joaneda. Amb ells parlarem de política avui, de l'elecció d'en Cristóbal Marqués com a nou president del PP Menorca després del congrés celebrat ahir a Maó, amb sa presència de sa presidenta Marga Proens, líder del PP autonòmic, i també Nacuca Gamarra, que va estar també aquí a Menorca. D'aquests i d'altres qüestions parlarem d'aquí una estoneta al dia a Menorca.
Moltíssimes gràcies, companya. I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, com se presenta aquest dilluns?
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui començam el programa i començam la setmana com fèiem habitualment, sempre que l'actualitat ens ho permet, posant l'actualitat en comú. Avui parlarem de l'ecosistema editorial de les Pitiuses després d'aquest meravellós dia de Sant Jordi que vam viure aquí a IB3 Ràdio, també de les obertures de les discoteques d'aquest cap de setmana i de l'explosió a un edifici d'habitatges protegits d'Eivissa el dimarts de la setmana passada. I com sempre, completarem el programa connectant amb Formentera, amb el nostre company de ràdio i llampe Pepo Rubio, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies.
Vos escoltam i do també d'aquí a tan sols uns minuts, igual que Jaume Noguera, amb el contingut del programa El Dia Mallorca. Bon dia.
Mira, ja mos començam a avançar a l'eclipsi de dia 12 d'agost, perquè dissabte en Pep Marcús, a qui coneixem en aquest programa, va fer un taller d'observació solar, i també adverteix que se pot veure l'eclipsi, ho deim en més dos d'avançament, des de molts de llocs de Mallorca, no importa anar tothom a col·lapsar les carreteres de tramuntana. Per favor, penseu-ho, mirau, que se pot veure des de moltes bandes de Mallorca, no importa anar a col·lapsar tramuntana. Després també parlarem, anem fins a la Pobla per parlar de com ha anat assenyada de la patata, perquè entre les temperatures i també els conflictes que hi ha en països com, per exemple, Anglaterra, després del Brexit, ara està començant a passar factura de tot això. Després analitzaran l'actualitat del cap de setmana amb en Xavi Canyelles.
Punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dilluns.